Hora en punt, patrocinada per KFC.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Lloret de Mar. En 2-3 setmanes s'ha d'obrir parcialment la plaça Pere Torrent en obres des de fa mesos. La primera fase de les obres de la plaça Pere Torrent acabarà a mitjans de juny o com a molt tard per Sant Joan, quan es preveu obrir la meitat de la plaça, així com una part de l'aparcament subterrani. De cara a finals de juliol es preveu finalitzar la segona fase, que serà menys sorollosa, i poder obrir la totalitat de la plaça, així com el pàrquing. El gruix de la reforma va començar a finals de l'any passat. La previsió era acabar l'adequació d'aquest cèntric espai de Lloret de Mar per Setmana Santa, però, entre d'altres motius, l'aturada per la pandèmia ha retardat els treballs. Un cop acabat el projecte, la plaça Pere Torrent estrenarà nova imatge, molt més amable i amb unes quantes zones verdes, entre altres serveis i detalls. En uns minuts entrevistarem el regidor d'Urbanisme, Albert Robert. Molt bon dia a tothom, això és el Bon Dia Bon Hora, l'informatiu de la ràdio de Lloret de Mar. El que fem ara és donar pas al nostre company Eduard Lanzas. Molt bon dia, Eduard.
Hola, bon dia, Rosa, bon dia a tothom. Doncs el Servei d'Informació i Atenció a les Dones recupera des d'aquesta setmana l'atenció presencial a Lloret de Mar. El mateix passa amb el Servei d'Atenció al Col·lectiu LGTBI. En parlarem amb Jennifer Pérez, regidora d'Igualtat. I avui es du a terme el darrer plenari de l'Ajuntament dels Infants amb una sessió virtual amb la presència de tots els regidors de 10 i 11 anys. Representen les classes de 5è de primària. Explicaran en quin estat es troba el projecte de remodelació de l'espai de sorra de l'escola Pere Torrent i com veuen la crisi de la Covid-19. Nosaltres donarem pas a l'alcalde Jaume Dolçat, que presidirà aquest ple. I aquest dilluns han marxat els últims professionals sanitaris allotjats a Lloret de Mar i a Calella durant la pandèmia. El servei s'ha ofert a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva gràcies a la col·laboració dels ajuntaments dels dos municipis. I Joaquim Hernández continuarà una temporada més al capdavant del primer equip del Club Futbol Sala Lloret. El tècnic blanenc afrontarà el tercer curs consecutiu a l'entitat després de la seva arribada l'estiu del 2018.
Com sempre, repassarem portades de diaris als titulars del dia i sabrem la previsió del temps. Comencem, us saludem en nom de Moisés García, Maria Joan Comartí, Eduard Lanzas i qui us parla, Rosa Giral.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.
Les 8 i 3 minuts del matí, busquem el primer titular en el de la previsió meteorològica, la crònica, la informació, la té Miquel Bernis. Molt bon dia.
Bon dia, Rosa. Aquest dimecres ha començat amb temperatures més altes, però avui tampoc no serà un dia especialment calorós. Esperem que al migdia el vent de Garbí bufi amb cops de 30-40 km per hora. La temperatura es mantindrà frenada per sota dels 25 graus, tot i que la sensació tèrmica pugui pujar per sobre d'aquest llindar al migdia. Esperem un dia mig ennuvolat, enterbolit, encara amb clarianes, en molts moments, a l'espera que les tempestes vagin acostant-se a mesura que avanci el dia d'oest cap a est, unes tempestes que avui sobretot afectaran comarques del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, punts fins i tot de Ponent, i que per tant no arribaran fins a última hora a punts de la costa. Això sí, a partir del vespre i durant la nit, els ruixats irregulars també afectaran la selva. Tot fa pensar que no hi haurà a la selva marítima les tempestes més actives d'aquest episodi, ni molt menys, però sí que cal esperar ruixats irregulars que puguin deixar pluges destacables a partir d'aquest vespre i durant la nit i primeres hores d'aquest dijous. Al migdia de dijous probablement tindrem una treva, però compte perquè a la tarda rebrotaran les tempestes i en aquest cas podria si apareixen amb més força també a la selva marítima. Per tant, atents a aquesta situació de temps mogut que ens espera entre última hora d'avui i última hora d'aquest dijous. Després, divendres i a l'inici del cap de setmana tindrem una treva de temps més tranquil, més predominat pel sol i amb més calma, però entre dissabte al vespre i diumenge, nova situació de ruixats i tempestes que tornarà a afectar la majoria de comarques i, per tant, probablement tornarà a fer ploure amb certes ganes també a la selva marítima, especialment de cara a diumenge. Pel que fa a les temperatures, esperem que aquests canvis de temps provoquin baixades del termòmetre, que s'aniran combinant amb algunes pujades, però en general esperem 7 o 8 dies que seran més frescos del que tocaria per l'època. De moment, avui, com dèiem, força calor aquest migdia, la nit no serà especialment fresca, però demà sí que serà un dia més de finals d'abril, principis de maig, que no pas de juny. Al migdia el termòmetre amb prou feina passarà dels 20 graus. Després, a l'inici del cap de setmana, la temperatura remuntarà, però de cara a diumenge, i sobretot l'inici de la setmana que ve, la refrescada fins i tot serà encara més notable que aquests últims dies.
Gràcies, Miquel Bernés, per aquesta informació. Ara mateix a Lloret de Mar tenim una temperatura de 18 graus, la humitat elevada a aquesta hora del 98%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Dimecres 3 de juny mirem què diuen avui les portades dels diaris i comencem aquest repàs amb el Punt Avui. La seva primera pàgina obre amb el titular Catalunya 2022. 30 experts d'àmbits diferents ja treballen per definir la Catalunya post-Covid-19. El govern vol un pla per un país nou i garanteix llibertat ideològica. En aquesta titular es destaca una entrevista a Genís Roca, cocoordinador del grup de treball Catalunya 2022, que diu el pla ha de ser assumible per al govern que vingui. D'altra banda, en reinici de curs simbòlic, l'afluència d'escolars als centres de la demarcació que hi van obrir amb normalitat és mínima. Aquest titular s'acompanya d'una fotografia on es veuen uns pares ahir amb el seu fill a l'entrada d'una escola bressol a Girona amb una de les educadores a la porta. D'altra banda, en l'àmbit de la política, Esquerra, Ciutadans i el PNB facilitaran l'última pròrroga de l'estat d'alarma. El Punt Avui també afirma en portada que l'atur ha estat desbocat. El sector serveis fa créixer al maig el nombre d'aturats. Més temes encara, primer dia sense cap mort per Covid-19 registrat a Catalunya, fa referència ahir, i també diuen que tallen 2 mesos un tram del carrer Barcelona de Girona. Anem ara amb el diari de Girona, amb la seva portada, que obre amb una dada. Girona perd 27.807 afiliats a la Seguretat Social en un any. Les comarques gironines i les Illes Balears lideren el rànquing de llocs de feina perduts. El Servei Estatal d'Ocupació ha pagat prestacions a unes 92.000 persones gironines durant la crisi. Fins a 3.400 treballadors gironins han sortit d'un ERTO les dues últimes setmanes de maig. D'altra banda, la manifestació antiracista de Girona acaba amb actes violents. El Trueta ha atès 19 parts amb mares infectades per coronavirus. D'altra banda, també diu el diari de Girona, cobren els dos grans centres comercials de Girona, el Corte Inglés i l'Espai Gironès. Girocentre té la mirada posada en l'ampliació i la directora Carme Vázquez afirma que Girona és una aposta ferma. L'Espai Gironès reprèn l'activitat amb la gran majoria dels comerços oberts. El diari de Girona també posa una fotografia en portada referent en el tall del carrer Barcelona que altera la circulació de la ciutat de Girona. D'altra banda, també diu aquest rotatiu que l'Ajuntament de Girona trasllada l'oficina d'atenció ciutadana en el Teatre Municipal i que un positiu de Covid-19 obliga a confinar la Brigada de Roses.
Trump, Marlaska, Pérez de los Cobos i la reconstrucció de Catalunya, aquests són els principals protagonistes informatius de les portades d'avui dimecres. Anem a PAMS. El País diu el Interior va cessar Pérez de los Cobos per no informar d'accions de la Guàrdia Civil. Mentrestant, el periòdico Construcció i Indústria donen esperança de feina. La Razón Sobralla de los Cobos fa ús de l'acte del seu cessament per presentar el recurs. Diari Ara, Trump incendia la revolta. ABC, Marlaska correrà per les seves mentides protegit pel govern. El Mundo, Sánchez lliga el seu govern de la mentida de Marlaska sobre el 8M. I finalment, La Vanguardia i l'Ocupació remunta al maig, però el virus encara deixa 700.000 aturats.
Seguim repassant titulars de portada, en aquest cas, del 324.cat. El portal de notícies de TV3 i de Catalunya Ràdio ara mateix obre amb aquesta informació. Fernando Simón relativitza el ball de xifres i diu és prioritari identificar els casos de Covid-19.
Per segon dia consecutiu, el Ministeri de Sanitat informa que no hi ha hagut cap mort per coronavirus a tot Espanya.
Primer estudi sobre l'efectivitat del distanciament físic i les mascaretes contra la Covid-19.
Calculen que amb un metre de distanciament el risc de contagi, volem dir, baixa del 12,8% al 2,6%.
Seat preveu produir un 30% menys a mig de dubtes pel seu futur elèctric a Volkswagen.
El confinament i el fre de vendes ennuvola el bon moment de la marca que espera aquest dimecres el president de Volkswagen, Herbert Diess, a Martorell.
Mentrestant, els treballadors de la Nissan tallen l'accés a Barcelona per la B23 i protesten davant Renault.
Centenars de persones s'han concentrat davant d'un concessionari de l'Aliança Automobilística abans de manifestar-se contra el tancament de les plantes a Catalunya.
2 morts han descarrilat un tren al Via a Zamora per la caiguda d'un cotxe a la via.
Com a conseqüència del xoc, han mort el conductor del cotxe i un dels maquinistes del tren.
La brutal agressió a 2 joves desarmats a Atlanta, als Estats Units, torna a posar en qüestió la policia.
En plenes protestes per la mort de George Floyd, 6 agents són expulsats del cos per disparar amb pistoles elèctriques contra 2 estudiants afroamericans que tornaven d'una manifestació.
Donald Trump amenaça de desplegar l'exèrcit al país contra els actes de terrorisme domèstic.
Escenifica la seva determinació expulsant els manifestants en les proximitats de la Casa Blanca i fent-se una foto amb la Bíblia a les mans davant d'una l'església que havia estat atacada.
Adeu a coberts, plats, bastonets i canyetes de plàstic d'un sol ús d'aquí a un any.
L'aigua en la restauració haurà de ser gratuïta i per l'abandonament d'escombraries la futura llei preveu multes de fins a 2 milions d'euros.
En esports, volem dir, Bartomeu demana una altra retallada de sou als jugadors del Barça.
Segons Avançat Catalunya Ràdio, fons de la directiva del Barça apunten que la situació econòmica és tan dura que no han tingut altre remei que demanar aquest esforç més als jugadors.
Ens situem a les 8 i 10 minuts del matí. El fem ara una petita pausa i tornem de seguida.
Vols veure't bé? Vols canviar de look? Perruqueria i estètica Jordi Granger és la solució. Treballem amb les millors marques. Combina perruqueria i estètica i estalvia temps. Coloració, allisats, manicura i pedicura, depilació, tractaments facials... Posa't guapa! Som el Saló Beauty amb més mesures contra la Covid-19. Reserves a jordigranger.com, Instagram o al 605 187 887. Ens trobaràs a la plaça d'Espanya número 8 de Lloret. Perruqueria i estètica Jordi Granger. 100% higiènic, 100% segur. 20% de descompte si dius que has escoltat l'anunci a la ràdio.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon dia, bona hora.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
A partir de l'1 de juny s'inicien els treballs d'adequació i posta a punt de les platges de Lloret i Fanals. Aquestes tasques comportaran moviments de sorra i la descàrrega d'equipaments amb la utilització de diferents vehicles pesats. Amb l'objectiu de garantir la seguretat, es restringirà l'accés a determinades zones de les platges. A la platja de Lloret s'impedirà el pas en tota la part central. Les zones de Sacaleta i Sacaravera continuen obertes al públic. La platja de Fanals també tindrà l'accés restringit en aquelles zones on es duguin a terme tasques de manteniment, així com en l'entorn del tram del passeig, on la Generalitat està executant les obres d'arranjament del mur malmès pel temporal Glòria. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
El Mercat Municipal informa que és obert durant l'estat d'alarma de dilluns a dissabte, de 8 a 2 del matí, i fes la teva comanda per telèfon. Vine a buscar-la o te la portem a casa. Consulta el llistat al web de l'Ajuntament, lloret.cat. El Mercat Municipal aplica totes les mesures de prevenció per contenir la Covid-19. Fes una compra fresca i saludable durant el confinament. Vine al Mercat Municipal de Lloret de Mar.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Fases de desconfinament. Fase 2. Es permeten trobades de fins a 15 persones. S'eliminen les franges horàries pels passejos d'infants i adults i per fer esport. Es permet l'ús recreatiu de la platja per banyar-se i prendre el sol, mantenint una distància mínima de 2 metres, incloses tovalloles i objectes personals. Al passeig marítim es manté tancat el trànsit rodat de les 7 de la tarda a les 11 de la nit per la pràctica esportiva i la sortida de la gent major de 65 anys. Tots els detalls d'aquesta fase al web novaradiolloret.cat.
No tens fibra màxima velocitat? La teva companyia d'internet no cobreix la teva zona? No et preocupis, amb Fitel Network tindràs fibra allà on altres operadores no hi arriben. Ja estiguis de Mar Romeu, Canyelles, Pinares, El Jaruco, Lloret de Dalt, Fanals. Amb nosaltres sí tindràs fibra. I si vols, també servei de mòbil fixa o televisió. Consulta les nostres ofertes a fitelnetwork.com o contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet. Sempre a prop teu.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
quart de nou en punt del matí, ho hem dit en portada, la primera fase de les obres de la plaça Pere Torrent acabarà en dues o tres setmanes aquest mes de juny, quan espero obrir la meitat de la plaça, així com una part de l'aparcament subterrani. De cara a finals de juliol es preveu finalitzar la segona fase, que serà menys sorollosa, i poder obrir la totalitat de la plaça i del pàrquing.
El gruix de la reforma va començar a finals de l'any passat. La previsió era acabar la adequació d'aquest cèntric espai de Lloret de Mar per Setmana Santa, però, entre d'altres, l'aturada per la pandèmia ha retardat els treballs. Un cop acabat el projecte, la plaça Pere Torrent estrenarà nova imatge, més amable i amb zones verdes.
Donem pas a la nostra companya Maria Joan Comartí.
Recte final per obrir una part de la plaça. En parlem amb el regidor d'Urbanisme, Albert Robert. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La previsió d'obertura de la meitat de la plaça Pere Torrent és d'aquí a un parell de setmanes, no?
Sí, tal com ens diuen, per mitjans de juny hauria d'estar la meitat oest oberta al públic, però jo sóc una mica més tinc una mica més al llarg plaç d'arribar al 24 de juny. Jo sempre dic, per Sant Joan la meitat de la plaça ha d'estar oberta sí o sí, i serà el tram que toca de meitat de la plaça fins a la Riera.
Això afectarà també el pàrquing subterrani?
Entenc que sí. El que passa que sí que és cert que hem d'acabar de parlar amb el regidor i tècnic de mobilitat, perquè les places que quedaran disponibles, que sí que és cert que seran totes les que hi ha a la meitat de la meitat de la plaça en avall, estaran disponibles per poder-les ser utilitzades, però també és cert que tenim moltes places que estan llogades a diferents hotels i a diferents particulars, i la rotació quedaria molt petita, hi hauria molt poca plaça per rotació. Llavors això és una cosa que hem d'acabar de tractar, però el pàrquing sí que quedaria obert.
I regidor, la totalitat de la plaça quan estaria?
Si tot va com ha d'anar i no ens passa res entre el camí, a finals de juliol hauríem de tenir la plaça acabada.
Podríem recordar com serà aquesta plaça?
Bé, sí, serà una plaça que diguéssim que tindrà tres illes verdes amb vegetació, tindrà una zona infantil i tindrà uns panots vermells una mica més potents i unes tires de led també que creuen una diagonal des de la plaça, des de la Riera fins al carrer Torrentó, i sobretot el que volem és que sigui una plaça oberta, viva, alegre, i que hi puguin passar coses i que la gent li agradi passejar per allà.
Doncs estarem ben atents quan es pugui reobrir finalment aquesta plaça, que recordem, havia d'estar per Setmana Santa, però les obres s'han retardat especialment, sobretot, per aquesta pandèmia que ho ha aturat tot.
És la plaça maleïda. És una plaça que havia ens havia de costar poc, ha anat augmentant el pressupost, és una plaça que havia de durar poc a l'obra, l'obra havia de ser bastant ràpida i ha durat molt més perquè vam veure que el gruix era més petit del que estava esperat. En fi, la plaça maleïda, que esperem que s'acabi aviat i que tothom en pugui gaudir, perquè estic segur que quedarà una plaça molt maca, que de fet, ja quan vam tirar la graderia, molts lloretencs ja vam dir, ostres, quin canvi, no? Sense la graderia ja ens va donar una sensació d'obertura espectacular en aquella plaça, doncs quan estigui acabada, il·luminada i amb la vegetació, jo crec que serà una plaça molt maca.
La veritat és que sí, que la graderia va ser espectacular quan es van tirar a terra, ja es va notar molt aquest canvi. Ara que ja es veu la llum al final del túnel, com es valora el resultat? I també volíem comentar, perquè en el ple vostè va dir que el que quedava d'obres faria menys soroll, no sabem si és que durant aquest temps s'ha fet massa soroll en aquesta zona.
No, més que res que el soroll de picar contra el terra amb el martell per cotó, doncs ja no es produirà perquè ja estarà tot fet. Aquesta part de picar i de treure materials pesants i sorollosos ja estarà fet, i llavors per això vam dir que l'altra meitat de plaça que quedava per fer, doncs ja no provocaria els sorolls que hagi pogut provocar fins ara, doncs la realització d'aquestes obres. Però era bàsicament per això. I a partir d'aquí el que han de fer és, doncs, això, acabar d'arranjar, acabar de posar la vegetació, posar els bancs que haguem de posar, les zones infantils, etcètera, etcètera.
I regidor, com deia, no? Ara que es veu la llum al final del túnel, li preguntarem quan estigui ja oberta del tot, que segur que serà un espai molt utilitzat, però per ara com es valora ja en arribant al tram final?
Bé, home, jo crec que la valoració és positiva. Fer una obra d'aquest tipus amb una de les places més transitades del municipi, en un lloc estratègic del municipi, i que tinguem una plaça que doni la benvinguda els turistes que arriben que arriben a Lloret, per nosaltres era essencial tenir alguna cosa molt bonic, que quan entris al pàrquing també te'l trobis molt maco, per tant la valoració és positiva, tot i el temps que hem trigat, no, per poder-la tirar endavant.
I que malauradament obrirà en una època força excepcional, veurem com serà finalment la temporada turística, però almenys aquí a Lloret tenim moltes ganes ja de veure aquesta plaça reoberta, remodelada, la plaça Pere Torrent. Albert Robert, regidor d'Urbanisme, moltíssimes gràcies per tots aquests detalls i bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a tots vosaltres, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 21 minuts del matí, seguim avançant amb més qüestions. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones recupera des d'aquesta setmana l'atenció presencial a Lloret de Mar, una atenció que fins ara i durant el confinament ha estat únicament telefònica. Les usuàries interessades han de demanar cita prèvia al telèfon 972 37 23 63.
Dins d'aquest servei anomenat CIAT s'ofereix a les dones assessorament jurídic i psicològic. En el primer cas és el de caire jurídic i es realitza els dimecres al matí de 10 a 1 i comença a partir justament d'avui. En el segon cas, l'assessorament psicològic es farà dilluns i dijous al matí de 10 a 2 i comença la setmana vinent.
Aquest servei el gestiona la Regidoria d'Igualtat, que també ofereix el Servei d'Atenció Integral al Col·lectiu LGTBI. En aquest cas, inicien també les atencions presencials amb cita prèvia. Es pot enviar un correu electrònic a igualtat@lloret.cat o bé trucar al telèfon 972 34 71 72.
El SAI vol donar resposta a les necessitats del col·lectiu LGTBI i defensar els drets de totes les persones a estimar i a viure la seva sexualitat, expressió i identitat de gènere amb igualtat d'oportunitats.
Parlem amb la regidora d'Igualtat, Jennifer Pérez. La tenim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Rosa.
Quines novetats trobem aquesta setmana en el SAI, en el Servei d'Informació i Atenció a les Dones?
Sí. Bueno, com heu comentat anteriorment, a partir d'avui dimecres es comença a passar el servei d'atenció presencial a les dones. Avui es porta a terme l'assistència jurídica, ja tenim 5 visites concertades per aquest matí, i ja a partir de dilluns que ve es començarà amb l'atenció psicològica també. En aquest sentit considerem, doncs, bueno, que ha estat un servei imprescindible, tot i que s'ha pogut prestar de forma telefònica durant aquests mesos anteriors, és d'una sensibilitat prou important per tal que sigui necessari, doncs, poder oferir aquest servei de forma presencial. A més, hem de tenir en compte, doncs, que durant la crisi sanitària del Covid, un dels col·lectius més vulnerables pel tema del confinament van ser les dones víctimes de violència, i que en aquells moments, doncs, es van trobar convivint amb aquella persona, doncs, que presumptament, diguéssim, podia exercir una situació de violència, ja fos psíquica o física, vers la mateixa.
Com dius, Jennifer, durant el confinament, des del servei, doncs el que s'ha fet, s'ha donat atenció telefònica. Com ha anat això?
Sí, pues, molt bé. O sigui, s'ha donat un servei d'atenció telefònica continuat, i tant d'atenció jurídica com psicològica. També s'han fet coordinacions amb serveis socials per temes de violència, i en algun cas la psicòloga també ha realitzat una entrevista presencial al despatx de la policia local. I, bueno, he de dir que aquesta coordinació per tractar aquests temes de violència ha estat excel·lent.
Quins serveis proporciona el CIAT, diguem bé les sigles, que si no és una mica d'enrenou, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones?
Sí, correcte. Aquest servei, a banda de desenvolupar les polítiques d'igualtat de l'Ajuntament de Lloret de Mar, també dona assessorament jurídic i atenció psicològica de forma gratuïta a totes les dones de Lloret, en prioritat a aquelles dones que siguin víctimes de violència.
I l'altre servei que recupera aquests dies, l'atenció presencial, és el que dona atenció al col·lectiu LGTBI.
Sí, correcte. No obstant, ara s'ha de demanar cita prèvia. És a dir, abans, a diferència del CIAT, per l'atenció del Servei d'Atenció Integral al Col·lectiu LGTBI, no calia cita prèvia, perquè el despatx on s'oferia aquest servei es trobava a la biblioteca, al primer pis, i doncs aquest servei estava obert per aquest col·lectiu en el mateix horari que la biblioteca. Però ara sí que s'ha demanat cita prèvia, i com heu dit al principi, s'ha de trucar al telèfon 972 34 71 72 o enviar un correu a igualtat@lloret.cat.
I en aquest cas, quins són els serveis que es donen en aquest col·lectiu?
Bueno, els serveis van dirigits principalment a poder respondre a totes les necessitats del col·lectiu LGTBI i també pues, defensar els seus drets. Per aquest motiu s'ofereix informació i assessorament tant jurídic com psicològic, igual que en el cas de les dones. També dona suport als processos personals d'identitat sexual i de gènere i proporciona una informació especialitzada i un acompanyament per a la realització de diferents tràmits, com per exemple doncs, el canvi de la targeta sanitària o tràmits en el registre civil, per exemple.
Entenem que poder oferir o recuperar no? l'atenció presencial és important, tant si són dones o, en aquest cas, aquests col·lectius que tenen necessitats.
Sí, com et deia al principi de l'entrevista, aquesta atenció presencial en aquests casos és imprescindible per poder fer una atenció més acurada i també no només per un tema de sensibilitat, com he comentat abans, no? sinó també perquè per moltes usuàries i usuaris és molt difícil accedir, per exemple, a tota la documentació que necessiten per poder tramitar un advocat d'ofici i donar tota aquesta informació per telèfon pues, és força complicat. Doncs s'ha de preparar molta documentació, s'ha de tramitar en diferents organismes, clar, i explicar a la senyora no, tot el que necessita i s'atabala. Doncs si ho fas de forma presencial, pots també, entenc, dedicar-li més temps i explicar-li millor.
I amb tota la crisi no, del coronavirus i d'aquesta pandèmia, tant un servei com l'altre han hagut de prendre mesures d'higiene i de seguretat, entenem?
Sí. De moment, les dones han de venir soles. En aquest servei, moltes vegades, les dones doncs, estan en una situació complicada i poden venir acompanyades. A més, és un pas important i potser doncs, necessiten un recolzament in situ, no?, quan fa aquesta visita. Però ara, bueno, pel tema del Covid, han de venir soles, han de venir amb mascareta i també hem canviat el despatx on es faran les visites per un altre que pugui complir amb la distància de seguretat. També s'ha de desinfectar cada vegada que es passi una visita i ens hem coordinat també amb els serveis de neteja per tal de poder garantir la seguretat dels professionals que presten el servei.
Doncs, per tant, són una mica les mesures habituals no?, que es prenen ara que diferents departaments municipals doncs, van recuperant una mica l'atenció presencial, no? el tu a tu, el cara a cara, podem dir.
Sí, correcte. El que passa que, per exemple, l'atenció psicològica com que, bueno, i jurídica, com que el despatx és prou gran, i es compleix la distància de 2 metres, pues, bueno, s'ha considerat que, per exemple, posar una mampara pues, és fred i com que ja es compleixen les mesures de seguretat, pues, de moment es farà d'aquesta manera i es farà en aquest despatx.
Doncs recollim tota la informació que ens ha donat Jennifer Pérez, regidora d'Igualtat. Moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, gràcies a tu.
Si durant el temps de confinament i amb posterioritat estàs patint discriminació o violència per raó de la teva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i necessites ajuda, els 85 punts de la Xarxa Catalana de Serveis d'Atenció Integral LGBTI de la Generalitat de Catalunya i les entitats LGBTI estan actius per ajudar-te. Per conèixer el servei més proper a casa teva, entra a la pàgina web lgbti.gencat.cat o truca al 012. Si és una necessitat urgent, truca al 112.
Ep, jove, si vols formar-te professionalment en el món de l'hostaleria i el turisme, ja sigui a la cuina, al menjador o a la pastisseria, inscriu-te a l'Institut Coll i Rodés. Apunta't als cicles formatius de grau mitjà de cuina i gastronomia, de serveis de restauració i forneria o de pastisseria i confiteria de l'Institut Coll i Rodés. Preinscripció oberta del 2 al 8 de juny.
Do dos quarts de nou, en punt del matí. El que fem ara en el Bon Dia, Bona Hora, recuperar la informació del temps. La crònica és d'en Miquel Bernis. Molt bon dia.
Bon dia, Rosa. Aquest dimecres ha començat amb temperatures més altes, però avui tampoc no serà un dia especialment calorós. Esperem que al migdia el vent de Garbí bufi amb cops de 30-40 km per hora. La temperatura es mantindrà frenada per sota dels 25 graus, tot i que la sensació tèrmica pugui pujar per sobre d'aquest llindar al migdia. Esperem un dia mig ennuvolat, enterbolit, encara amb clarianes en molts moments, a l'espera que les tempestes vagin acostant-se a mesura que avanci el dia d'oest cap a est. Unes tempestes que avui sobretot afectaran comarques del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, punts fins i tot de Ponent, i que per tant no arribaran fins a última hora a punts de la costa. Això sí, a partir del vespre i durant la nit, els ruixats irregulars també afectaran la selva. Tot fa pensar que no hi haurà a la selva marítima les tempestes més actives d'aquest episodi, ni molt menys, però sí que cal esperar ruixats irregulars que puguin deixar pluges destacables a partir d'aquest vespre i durant la nit i primeres hores d'aquest dijous. Al migdia de dijous probablement tindrem una treva, però compte perquè a la tarda rebrotaran les tempestes i en aquest cas podrien, sí, aparèixer amb més força també a la selva marítima. Per tant, atents a aquesta situació de temps mogut que ens espera entre última hora d'avui i última hora d'aquest dijous. Després, divendres i a l'inici del cap de setmana tindrem una treva de temps més tranquil, més predominat pel sol i amb més calma, però entre dissabte al vespre i diumenge nova situació de ruixats i tempestes que tornarà a afectar la majoria de comarques i, per tant, probablement tornarà a fer ploure amb certes ganes també a la selva marítima, especialment de cara a diumenge. Pel que fa a les temperatures, esperem que aquests canvis de temps provoquin baixades del termòmetre, que s'aniran combinant amb algunes pujades, però en general esperem 7 o 8 dies que seran més frescos del que tocaria per l'època. De moment, avui, com dèiem, força calor aquest migdia, la nit no serà especialment fresca, però demà sí que serà un dia més de finals d'abril, principis de maig, que no pas de juny. Al migdia el termòmetre amb prou feina passarà dels 20 graus. Després, a l'inici del cap de setmana, la temperatura remuntarà, però de cara a diumenge, i sobretot l'inici de la setmana que ve, la refrescada fins i tot serà encara més notable que aquests últims dies.
Gràcies, Miquel Bernis, per aquesta informació. Ara mateix tenim 19 graus de temperatura, la humitat del 94%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Dimecres 3 de juny del 2020, repassem el que diuen avui les portades dels diaris i comencem amb el Diari de Girona, que obre amb una xifra. Girona perd 27.800 afiliats a la Seguretat Social en un any. Les comarques gironines i les Illes Balears lideren el rànquing de llocs de feina perduts. El Servei Estatal d'Ocupació ha pagat prestacions a 92.259 gironins durant la crisi. Una altra dada encara, fins a 3.400 treballadors gironins han sortit d'un ERTO les dues últimes setmanes de maig. Més temes de portada: la manifestació antiracista de Girona acaba amb actes violents. Van causar desperfectes en vehicles, un supermercat, els jutjats i un banc, i van volcar i cremar contenidors. El Trueta ha atès 19 parts amb mares afectades per coronavirus. D'altra banda, obren els dos grans centres comercials de Girona, el Corte Inglés i l'Espai Gironès. Girocentre té la mirada posada en l'ampliació i la directora Carme Vázquez afirma que Girona és una aposta ferma. L'Espai Gironès reprèn l'activitat amb la gran majoria dels comerços oberts. D'altra banda, l'Ajuntament de Girona trasllada l'oficina d'atenció ciutadana en el Teatre Municipal. Un positiu de Covid-19 obliga a confinar la brigada de Roses. I també veiem una imatge, una fotografia, a la portada del Diari de Girona, que fa referència que el tall del carrer Barcelona altera la circulació a la ciutat de Girona. Anem ara amb el punt avui amb la seva portada, que obre amb el titular Catalunya 2022. 30 experts d'àmbits diferents ja treballen per definir la Catalunya post-Covid-19. El govern vol un pla per un país nou i garanteix llibertat ideològica. Es destaca una entrevista a Genís Roca, co-coordinador del grup de treball Catalunya 2022, que afirma que el pla ha de ser assumible per al govern que vingui. Un altre tema destacat de portada és el reinici de curs simbòlic. L'afluència d'escolars als centres de la marcació, que ahir van obrir amb normalitat, és mínima. Es veu una imatge on es veuen uns pares amb el seu fill a l'entrada d'una escola bressol l'Escola Bressol a Girona, amb una de les educadores a la porta. D'altra banda, política, Esquerra, Ciutadans i el PNB facilitaran l'última pròrroga de l'estat d'alarma. El Punt Avui afirma que l'atur ha estat desbocat. El sector serveis fa créixer al maig el nombre d'aturats. També diu el Punt Avui que és el primer dia sense cap mort per Covid-19 registrat a Catalunya, això va ser ahir, i que talla en dos mesos un tram del carrer Barcelona de Girona.
Trump, Marlaska, Pérez de los Cobos i la reconstrucció de Catalunya són els noms propis de les portades, en aquest cas de les portades d'aquest dimecres. Anem a pams i desgranem una a una quins són els principals arguments informatius en els quals podem llegir. El País diu: Interior va cessar Pérez de los Cobos per no informar d'accions de la Guàrdia Civil. El periódico subratlla: Construcció i Indústria donant esperança de feina. La Razón: de los Cobos farà ús de l'acte del seu cessament per presentar un recurs. Diari Ara: Trump incendia la revolta. ABC: Marlaska acorralat per les seves mentides, en canvi protegit pel govern. El Mundo: Sánchez lliga al seu govern la mentida de Marlaska sobre el 8M. I finalment, La Vanguardia: l'ocupació remunta al maig, però el virus encara deixa 700.000 aturats.
Més titulars de portada del 324.cat, al portal de notícies de TV3 i de Catalunya Ràdio. Fernando Simón relativitza el ball de xifres i diu que és prioritari identificar els casos de Covid-19.
Per segon dia consecutiu, el Ministeri de Sanitat informa que no hi ha hagut cap mort per coronavirus a tot Espanya.
Primer estudi sobre l'efectivitat del distanciament físic i les mascaretes contra la Covid-19.
Calculen que amb un metre de distanciament el risc de contagi baixa del 12,8% al 2,6%.
SEAT preveu produir un 30% menys a mig de dubtes pel seu futur elèctric a Volkswagen.
El confinament i el fre de vendes ennuvola el bon moment de la marca, que espera aquest dimecres el president de Volkswagen, Herbert Diess, a Martorell.
Mentrestant, els treballadors de Nissan tallen l'accés a Barcelona per la B23 i protesten davant Renault.
Centenars de persones s'han concentrat davant d'un concessionari de l'antiga de l'Aliança Automobilística abans de manifestar-se contra el tancament de les plantes a Catalunya.
Dos morts en descarrilar un tren al Via a Zamora per la caiguda d'un cotxe a la via.
Com a conseqüència del xoc, mor el conductor del cotxe i un dels maquinistes del tren.
La brutal agressió a dos joves desarmats a Atlanta, als Estats Units, torna a posar en qüestió la policia.
En plenes protestes per la mort de George Floyd, sis agents són expulsats del cos per disparar amb pistoles elèctriques contra dos estudiants afroamericans que tornaven d'una manifestació.
Donald Trump amenaça de desplegar l'exèrcit al país contra els actes de terrorisme domèstic.
Escenifica la seva determinació expulsant els manifestants a les proximitats de la Casa Blanca i fent-se una foto amb la Bíblia a les mans davant d'una església que havia estat atacada.
Adeu a coberts, plats, bastonets i canyetes de plàstic d'un sol ús d'aquí a un any.
L'aigua en la restauració haurà de ser gratuïta i per l'abandonament d'escombraries, la futura llei preveu multes de fins a 2 milions d'euros.
En esports, Bartomeu demana una altra retallada de sou als jugadors del Barça.
Segons ha avançat Catalunya Ràdio, fonts de la directiva apunten que la situació econòmica és tan dura que no han tingut el remei que demanar aquest esforç més als jugadors.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui trobem una referència que parla de Lloret de Mar en el Punt Avui, a la pàgina 28, a l'Espai de Comarques Gironines, que diu: mascaretes a Santa Clotilde. Els jardins de Santa Clotilde de Lloret van reobrir ahir amb limitacions per al públic. L'Ajuntament informa que la capacitat màxima serà del 30% i que els visitants hauran de dur mascaretes de manera obligatòria. Les visites són individuals. També diu aquesta informació que divendres obrirà el jaciment ibèric del Turó Rodó. Es pot llegir tot plegat avui a la pàgina 28 del Punt Avui.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Pràcticament les 8 i 40 minuts del matí. Més qüestions. 43 professionals sanitaris s'han allotjat als apartaments que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat a disposició del personal durant la pandèmia. El servei s'oferia de forma gratuïta aquí, a Lloret de Mar, i també a Calella, gràcies a la col·laboració dels consistoris dels dos municipis.
Aquest passat dilluns han marxat dels últims professionals que estaven instal·lats als apartaments de Lloret. En total, la vila ha acollit 32 persones. Els 11 restants a Calella van deixar la residència provisional la setmana passada.
El servei està molt beneficiós per al treball diari i es va rebre amb molt bons ulls per part de tots els implicats. Escoltem les valoracions de dos dels professionals que s'han allotjat en els apartaments, en Joan, que és infermer, i la Maribel, auxiliar d'infermeria.
Poder estar als apartaments Neptuno durant aquest temps de Covid, per mi, doncs, em va suposar una solució, ja que el meu fill pateix una immunodeficiència secundària a la medicació. Poder estar allà, a part de treure'm l'angoixa dels primers dies tornant a casa, doncs em permetia un espai de tranquil·litat, ja que era un espai on només hi estava jo i que em podia moure i podia fer sense haver d'estar patint per si contagiava ningú o no. Per tant, per mi va ser una solució molt vàlida i que a part em va donar molta tranquil·litat.
Doncs jo, el fet de poder anar als apartaments em va treure gran part de l'angoixa que duia a sobre. El sentiment ara és agraïment.
Els allotjaments han permès disminuir la càrrega que representava pel personal sanitari i la feina d'aquestes setmanes. Alguns d'ells havien d'assumir llargues distàncies entre el centre de treball i el seu domicili habitual en un context laboral complicat tant a nivell físic com emocional. A més, també ha servit perquè persones amb famílies vulnerables es poguessin aïllar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Parlem dels esports. Joaquín Hernández continuarà una temporada més al capdavant del primer equip del club de futbol sala Lloret. El tècnic blanenc afrontarà el tercer curs consecutiu a l'entitat després de la seva arribada l'estiu del 2018.
El mateix entrenador assegura que la intenció des del primer moment era renovar per donar continuïtat al treball dels dos últims anys. A més, considera que la manera com s'ha posat el punt final a la temporada 2019-2020 ha deixat un gust amarg. Considera que l'equip començava a guanyar sensacions positives just en el moment en què es van suspendre les competicions a causa del coronavirus.
La renovación no la hemos pensado ni un solo instante. Hablamos del club y el cuerpo técnico y viendo el final de temporada que hemos tenido, hemos decidido continuar un año más. Este año la verdad es que se nos ha quedado un mal sabor de boca, pues antes del parón que comenzábamos a recuperar las sensaciones del inicio de temporada y ha sido una lástima, la verdad, no poder acabarla.
Joaquín Hernández compta amb una àmplia trajectòria en el món del futbol sala i com a jugador va arribar a competir a la divisió de plata. Amb ell, de nou, hi haurà Félix López com a segon entrenador i Àlex Fortes, que farà les funcions de delegat. Ara començaran a preparar la pròxima temporada amb l'objectiu de lluitar per l'ascens de categoria.
Estamos muy contentos con el club, con el presi, con los jugadores, con la junta, y tenemos muchas ganas y eso hace que todo sea mucho más fácil para nosotros tres. Bueno, ahora vienen semanas de mucho trabajo, de hablar con la plantilla, de renovar jugadores y de preparar el equipo para la siguiente temporada, que será igual de difícil que esta, y esperamos hacer un equipo competitivo y que nos dé muchas alegrías y que podamos cumplir el objetivo que tenemos en mente.
El primer equip del Club Futbol Sala Lloret competeix en el grup 1 de la Divisió d'Honor Catalana. Aquest passat curs, el conjunt de Joaquín Hernández va finalitzar en el desè lloc amb 17 punts.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Anem recordant informacions d'interès. Des que va esclatar la crisi del coronavirus, l'Ajuntament va reaccionar de seguida i va aplicar certes modificacions al calendari fiscal per ajornar pagaments de taxes i d'impostos municipals. Ara que de mica en mica anem retornant a una certa normalitat, s'han publicat els nous terminis.
La regidora de Serveis Econòmics, Lara Torres, remarca que el més important a tenir en compte és que el govern local és conscient que hi ha moltes persones afectades per aquesta crisi i que estan patint molts problemes econòmics. Per això és flexible i tothom que es trobi situació de vulnerabilitat podrà sol·licitar, entre altres, terminis i fraccionaments que seran estudiats i adaptats segons la situació de cada cas concret.
Poder repartir-ho perquè la gent li sigui el més flexible i còmode possible, però entenent que no podem atendre de forma genèrica a tothom, el que hem fet és aprovar un calendari fiscal on hi ha molts terminis, però amb la intenció de que totes aquelles persones que o bé estiguin passant unes dificultats econòmiques que som conscients que és molta gent, doncs es puguin dirigir directament a l'Ajuntament per tal de fer-los un pla de pagament a mida.
A grans trets, el canvi més destacat del nou calendari fiscal és que el pagament de l'IBI es farà en 3 pagaments, agost, octubre i desembre. A més, les escombraries i la resta de taxes es pagaran de manera intercalada entre juliol i setembre.
Per la gent que vulgui pagar-ho tal com ho girarem, doncs el primer pagament de l'IBI, si el té domiciliat 4 cops, l'hem passat a 3 perquè per calendari no ens dona més. El primer pagament es realitzarà el dia 5 d'agost, el següent es realitzarà a l'octubre i el següent es realitzarà al desembre, el 4 de desembre. Les escombraries i les taxes aniran intercalades al mes de juliol i setembre, així des del mes de juliol cada mes pagarem alguna cosa.
També s'han ampliat els terminis per als pagaments que no estan domiciliats.
A més, la regidora ha explicat que aviat es faran públiques unes línies de subvencions de l'IBI, com les que es van treure l'any passat, però amb petits canvis. Cal remarcar també que aquest divendres es tanca el termini per sol·licitar un ajut de 100 euros per pagar l'impost de béns immobles.
Tota la informació es pot trobar a la pàgina web municipal i, a més, s'estan editant uns petits díptics per repartir-los als establiments comercials i les dependències municipals. Per a qualsevol dubte o sol·licitud, la ciutadania es pot adreçar al correu electrònic tresoreria@lloret.cat, tot i que la regidora demana paciència perquè aquests dies tenen moltes sol·licituds.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
3 quarts de 9 del matí, canviem de qüestió. Amb l'entrada a la fase 2 del desconfinament han reobert les escoles de Lloret de Mar, tot i que amb molt pocs alumnes. De fet, el regidor d'Educació, Albert Ferrandé, apunta que alguna fins i tot no ha tingut cap sol·licitud i la que té més infants en té 7. I és que només es poden rebre alumnes d'infantil i sempre i quan els progenitors treballin de manera presencial i no puguin fer-se càrrec dels petits a casa.
Només a infantil i ha de ser, bueno, és un servei voluntari per famílies que es trobin en una situació laboral activa i que, per tant, no puguin fer front, doncs, a tenir els infants a casa o no tinguin recursos familiars, que es puguin quedar menys d'aquelles persones que treballen. Per tant, doncs, desgraciadament, amb la situació que tenim, hi ha pocs lloretencs i lloretenques que es trobin en aquesta situació i el nombre d'alumnes ha baixat moltíssim.
Pel que fa a les llars d'infants, obriran dilluns que ve, el dia 8, per poder garantir la qualitat del servei. Els instituts de Lloret de Mar tenen previst obrir entre avui i demà dijous.
Les llars d'infants és un d'aquests. Vam decidir que ahir dilluns s'incorporessin algunes mestres de l'equip i que comencessin a preparar els espais per tal de que es puguin reobrir a partir del dilluns vinent. Però, per exemple, també ha passat el mateix als instituts. Ahir es van incorporar els equips de professors i van fer tasques d'això, doncs, de preparació, i en principi entre dimecres i dijous també començaran a atendre joves.
El regidor lamenta que la reobertura s'hagi hagut de preparar amb certa precipitació i creu que les condicions en què es pot rebre els infants, tenint en compte totes les mesures de seguretat i d'higiene, no són segurament les òptimes. Tot i així, defensa que cal oferir el servei per ajudar les famílies que ho necessiten.
La veritat és que segons quines imatges t'arriben a trencar el cor, no? Veure dos nens en un pati d'infantil amb les estructures de joc, doncs, tancades amb una cinta i ells separats i jugant amb una galleda de sorra sense ningú més, l'escola en silenci, home, és una imatge que no és la que estem acostumats a viure en els centres educatius i que, per tant, doncs no ens acaba d'agradar del tot, però sí que és veritat que com a servei públic hem de poder estar oberts i hem de poder oferir, doncs, ajuda a qui ho necessiti.
De cara al setembre, Albert Ferrandez assegura que ja hi estan treballant, tot i que ha de caldre veure com evoluciona la pandèmia i quines són les indicacions exactes del Departament d'Ensenyament de la Generalitat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Fem ara un apunt de successos. Detingut un veí de Lloret de Mar que conduïa begut i drogat i que va fugir d'un control policial protagonitzant una persecució per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i Sant Julià de Ramis, al Gironès.
Els fets van tenir lloc a 12:15 de la nit de dijous passat, quan els Mossos de Trànsit estaven fent un control a la sortida 9 de l'AP7 a l'alçada de Maçanet. L'infractor, de nacionalitat romanesa, de 35 anys i veí de Lloret de Mar, va sortir de l'autopista, però on van veure la policia, va fer mitja volta i va fugir. Els Mossos el van perseguir durant més de 30 quilòmetres fins que van aconseguir aturar-lo.
Per si no n'hi hagués prou, el conductor, a qui li constaven dues ordres de detenció, una emesa per un jutjat de Tortosa i l'altra per les autoritats romaneses, va donar una identitat falsa. Se'l va arrestar per conducció temerària conduint sota els efectes de l'alcohol i les drogues i usurpació de l'estat civil. I és que la prova d'alcoholèmia va marcar una taxa de 0,37 en aire expirat i, a més, el drogotest va revelar que abans de posar-se al volant, l'home havia ingerit cocaïna.
El detingut, que té antecedents, passarà, volem dir, properament davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.
Bon dia, bona hora.
de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Fem ara un apunt cultural. Els Jardins de Santa Clotilde han tornat a obrir al públic aquest dimarts després d'estar 2 mesos i mig tancats. Tot i així, encara en ple desconfinament, cal omplir certes mesures de seguretat per evitar contagis.
El més destacat és que l'aforament es limita al 30%, que són una 80ena de persones. A més, les persones hauran de mantenir la distància física de 2 metres i rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l'entrada. El regidor de Patrimoni Cultural, Xavi Flores, apunta que en ser un espai a l'aire lliure no és obligatori l'ús de mascareta.
Com que estem en fase 2, tenim una sèrie de restriccions a nivell d'aforament. En aquest cas és un 30% de l'aforament i mantindre les mesures necessàries, com pot ser el distanciament físic, que no distanciament social, i les mesures d'higiene, de, sobretot, molt rentat de mans i, en el cas de que hi hagi menys de 2 metres de distància, fer l'ús de la mascareta, tot i que estar a l'aire lliure no seria necessari.
El regidor celebra que poder tornar a obrir el principal equipament cultural del municipi, que són els jardins, i recorda que tots els lloretencs que tenen el carnet del moll tenen l'entrada gratuïta.
Després de tant de temps confinat, pràcticament 2 mesos i mig, podem tornar a obrir els Jardins Santa Clotilde al públic, i la veritat és que és un plaer poder gaudir de la joia de la corona del moll i que la gent pugui venir a passar les seves estones i reflexionar i escoltar la natura, i a més aprofitant el carnet del moll, que, com sabeu, és gratuït per tots els lloretencs, doncs, quin millor motiu que aquest per tornar a vindre a aquest indret i gaudir-lo.
Per obtenir el carnet cal adreçar-se al web de Patrimoni Cultural o bé anar presencialment a Can Saragossa. Cal afegir que aquest divendres tornaran a obrir també el Turó Rodó i el Castell de Sant Joan. I recordem que ja estan oberts el Museu del Mar i Can Saragossa, per ara quedarà pendent de reobertura la Casa Indiana de Can Font.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
9 minuts i arribem a les 9 del matí. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, insisteix en que el projecte de prolongació de l'autopista C32 fins a Lloret de Mar segueix endavant, malgrat que ara mateix estigui aturat. Lamenta que les entitats ecologistes hi estiguin en contra. Per la seva banda, la plataforma Aturem la C32 critica que com a lamentable són les declaracions, això diuen, del representant del govern català, i recorda que hi ha moltes alternatives per evitar aquest projecte que consideren que és del tot innecessari i que diuen no solucionarà els problemes de mobilitat a la zona.
En declaracions recollides per l'Agència Catalana de Notícies, el conseller Damià Calvet assegura que es tracta d'una infraestructura bàsica per la mobilitat i deixa clar que reprendran els treballs quan el TSJC ho permeti.
Està en el mateix estat en el que estava abans. L'obra s'havia iniciat, va rebre una sentència que feia que s'hagués de revisar el projecte a la llum d'alguns informes ambientals i de tot el que fa referència a la lluita contra el canvi climàtic. Aquests informes s'estan acabant i seran presentats per tal de poder reprendre l'obra.
Com hem dit, el conseller lamenta la posició de les entitats que s'oposen a les obres i diu que cal descarbonitzar les carreteres i apostar per un transport més sostenible.
Jo voldria respondre a les entitats ambientals que s'oposen a aquesta infraestructura, que aquesta és una infraestructura bàsica per la mobilitat, que les infraestructures no són dolentes en si mateixes i que nosaltres no podem pretendre paralitzar l'activitat. El que hem de pretendre i el que estem obligats, inclús generacionalment i col·lectivament, a pretendre és a descarbonitzar l'activitat. I, per tant, sobre una infraestructura viària, el que hi hem de procurar que passi és més transport públic o una flota de vehicles més ambientalitzada. Per tant, necessitem la infraestructura i perquè aquesta infraestructura, quan la tinguem, pugui ser també utilitzada en conceptes d'agenda verda, en conceptes ambientals.
Recordem, però, que de moment una interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona la raó a la plataforma Aturem la C32 i manté aturada l'obra. I és que, per la seva banda, la plataforma ciutadana segueix reclamant a la Generalitat que enterri definitivament el projecte. En declaracions a Nova Ràdio Lloret, el portaveu de l'entitat ecologista, Jordi Palau del Mas, titlla les declaracions del conseller de lamentables.
El que sí que considerem lamentable són aquestes declaracions on es prioritzi una carretera que és totalment prescindible si s'impulsen les alternatives existents que ja existeixen i que estan algunes aprovades i pressupostades.
La plataforma recorda que hi ha diferents alternatives sobre la taula que realment millorarien la mobilitat a la Costa Brava Sud i que no són tan agressives com el projecte d'ampliació de la C32. La principal, segons a Palau del Mas, és el desdoblament de la carretera G682 entre Lloret i Blanes.
El que primer s'ha de fer és impulsar el desdoblament de la carretera de Blanes a Lloret, que està pressupostat amb 30 milions d'euros i que està aprovat. En comptes de fer aquestes declaracions en ara a la inversió privada i de l'allargament de la concessió d'Abertis, que s'esgotaria el 31 d'agost de l'any que ve, per anar a Barcelona no hauríem de pagar peatge, el que hauria de fer el senyor Calvet doncs és executar d'una vegada per totes el desdoblament entre Blanes i Lloret. I això ja en bona part, només aquest desdoblament en bona part, ja alliberaria o milloraria la mobilitat.
Sobre la taula també hi ha l'execució de les rondes de Blanes i Lloret per evitar que el trànsit passi per dins dels municipis i també caldria estudiar la possibilitat de desdoblar la carretera de Lloret a Vidreres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
5 minuts i arribarem a les 9 del matí. L'Ajuntament dels Infants més diferent de tots acaba avui amb un plenari virtual amb la presència dels regidors de 10 i 11 anys que representen les classes de 5è de primària de tot Lloret a Mar. Estaran acompanyats de l'alcalde d'Olsat, dels regidors d'Educació i de Participació Ciutadana, a més de tècnics i dinamitzadors d'aquesta sessió que comença a les 11 del matí.
Bon dia, bona hora.
Parlem amb l'alcalde Jaume Dolçat, el tenim al telèfon. Molt bon dia, Jaume.
Molt bon dia.
Com s'ha previst el ple virtual d'avui de l'Ajuntament dels Infants?
Doncs es preveu com acostumen a ser els plens virtuals, per tant, amb les limitacions que té, amb un pla virtual diferent, no? La veritat és que ens sap greu perquè des de fa, diria que 4 anys, en comptes de fer la sala de plens d'una manera de com era habitual, ho fèiem al teatre per poder donar cabuda doncs, a tota la resta de companys que no són regidors, però en aquest cas col·laboren en el projecte amb els companys regidors, en aquest cas, que han estat escollits. I la veritat és que ho haurem de fer de manera virtual com estem fent les juntes de govern o com estem fent la resta de comissions informatives doncs d'una manera a distància, però en qualsevol cas també vàlida.
És important poder fer igualment aquest ple, encara que sigui d'aquesta manera, no?, de forma telemàtica.
Doncs sí, és una manera doncs, d'intentar doncs, que les coses siguin el menys normals possible, i per tant doncs, seguir la feina, que és al cap i a la fi el que estem fent tots i totes els treballadors de l'Ajuntament, no? Que tenen feina, que tenen treball, de vegades fins i tot han fet més, no? Que de la manera habitual, però com dic, tenia la gràcia doncs, d'exemplificar aquest ple i de fer-ho davant de la resta de companys i no serà possible, però ho farem virtualment i també doncs, serà igualment vàlid.
Alcalde, una de les finalitats d'aquesta sessió és explicar l'estat en què es troba el projecte de remodelació del solar de sorra que hi ha al costat de l'escola Pere Torrent.
Doncs sí, de fet, de les moltes possibilitats, perquè quan els nens, quan iniciem aquest projecte cada any, doncs surten moltíssimes idees i després doncs, de pensar-hi, també de alguna proposta que els llença, en aquest cas l'alcalde o algun regidor, els van demanar que ens ajudessin a desenvolupar aquest projecte, en aquest cas del costat d'aquest camp de sorra, no? Del costat de l'escola Pere Torrent, perquè hi havia una partida important que anava dedicada a arreglar aquest espai, a remodelar aquest espai, pensant doncs, que bueno, una part fora important que els nens ens ajudessin amb una part. Tenim les dificultats que tenim perquè les prioritats han canviat, perquè la Covid ens ha girat una mica, doncs, diria que tot l'any, però en qualsevol cas veurem la feina que han fet i veurem fins on són capaços d'executar.
També doncs, es preguntarà a aquests infants què pensen de la situació i de la crisi que ha generat el coronavirus.
Doncs sí, és una cosa bàsica que ens ha passat a tots per sobre i és importantíssim doncs, que els joves vegin o entenguin el perquè d'aquesta situació, què ha passat, per què estem aquí, quins han estat els condicionants, i per tant és bàsic doncs, que ells puguin veure que en quina situació estem i per què estem en aquesta situació. I, per tant, la comprensió i l'adaptabilitat és bàsica en un projecte d'aquestes característiques.
Alcalde, ho diem bé, la voluntat en aquest cas, no, amb tota l'excepcionalitat que hi ha, és aturar l'Ajuntament dels Infants ara, a esperar que passi l'estiu i reemprendre la feina al setembre?
Doncs sí, aquesta és la intenció. La intenció és veure ara mateix, evidentment, portem un any escolar que ha estat qualsevol cosa excepte normal. Per tant, un any escolar complicadíssim, sense presència física en els darrers 3 mesos o sense presència a les aules en aquests 3 mesos. Per tant, amb moltíssimes coses per adaptar i moltíssimes coses per veure. Des de fa molt poc doncs, hi ha algunes escoles que poden retornar, en fi, ha tingut tot menys normalitat.
Per tant, al setembre el reprendrem, intentarem de la manera més normal possible, i per tant veurem com està tot, perquè també estem en un entorn ple d'incerteses i per tant tampoc podem assegurar res.
I ens dona temps encara de fer un petit apunt. Aquest dilluns hem entrat a la fase 2, una fase molt esperada perquè permet dur a terme més coses, no? Permet una mica alliberar aquest confinament.
Doncs sí, és una fase 2 molt, molt necessitada, és una fase 2 doncs, que bé, en aquest procés de desescalada i en aquest procés doncs, que els lliuretencs anem tornant a poc a poc en aquesta nova normalitat o la mal anomenada nova normalitat, doncs bé, era una cosa bueno, que crec que necessària, estem complint els processos, estem complint doncs, la desescalada d'una manera, jo diria, gairebé modèlica, i per tant bé, anem recuperant la normalitat i preparant-nos per una temporada turística que també serà molt estranya, però que esperem que hi sigui. Per tant, complint els processos a poc.
Alcalde, recollim les seves paraules i agraïm aquesta connexió a aquesta hora del matí amb la ràdio de Lloret de Mar. Molt bon dia i gràcies de nou.
Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Fora de temps, doncs, posem el punt i final en el Bon Dia, Bona Hora d'avui dimecres 3 de juny amb aquesta entrevista amb l'alcalde Jaume Dolçat.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ha ofert l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.